des del meu punt de vista, un punt poc elegant, poc, evidentment Deco com a soci del Barça té tot el dret a fer, a donar el suport a qui vulgui, a votar a qui vulgui, però jo no sé si fins al punt de prestar-se a fer un acte públic d'adhesió com el que hem presenciat ara mateix. No sé com ho veieu.
Jo estic bastant d'acord amb tu, perquè a més hi ha una altra cosa, que és que, vist el sistema electoral del Barça, si Deco fos ara el director esportiu del Porto, del Benfica, del Helsingborg, no podria votar.
Si fos el director esportiu del Porto, home, si fos soci del Barça, sí.
Sí, però no podria votar, perquè no hi ha vot per correu.
Ah, això sí. Veu, podria venir. Vaya.
Bueno, ell sí, però
vull dir que hi ha molts socis. Facilitat per la mobilitat, vull dir que això
però
no
hi ha molts, però ell sí, però que hi ha molts socis que no poden votar perquè són socis que viuen a l'estranger. Per tant, això em sembla malament. I respecte al que tu deies del partit, tampoc ens enganyarem. Vull dir, sabem amb qui va Deco i amb qui va Flick.
Sí, no, això és evident. No,
sí, sí.
És...
La qüestió,
també sabíem amb qui anava Messi
si ha
i després va acabar com va acabar.
Si l'expresident ara precandidat ha d'utilitzar fins a aquest punt el suport, que és obvi que té.
Jo crec que no l'utilitza, la porta. Jo crec que se li entreguen. És a dir, sí. Em sembla que Deco...
Home, però Deco li hauria donat la signatura, segurament. No li cal anar a la seu, que hi hagi mitjans avisats de que anirà a la seu, que faci declaracions, vaja. És evident que és una utilització.
Les declaracions són les preguntes que els han fet els periodistes com a director esportiu vigent del club.
Sí, sí, per això.
Ell podia haver estat una mica més intel·ligent i dir, jo he vingut aquí com a soci, perquè si vas amb la capa de soci... amb el barret de soci, dius jo he vingut com a soci, no vinc aquí a contestar preguntes com a director esportiu.
Hauria pogut.
A veure, el primer que vull dir jo és que oportuna la presència dels mitjans avisats, perquè havent-hi notícia com hi havia al voltant de De Jong, doncs hem pogut escoltar el director esportiu el que ha dit al voltant, i amb tot el respecte per les persones Deco i Bojan, i amb tot el respecte pels seus càrrecs, no hi ha ni un soci del Barça, ni un, que el dia 15 voti a Joan Laporta perquè avui Deco i Bojan li hagin donat la signatura.
És veritat.
Ni un. Si volen fer-ho, que ho facin. Ara, em sembla que com a acte de precampanya, en aquest cas, per mi suma zero.
Bé, no ho sé. No la imatge que trasllada Laporta és que el club, els que treballen ara al club, que no és el seu cas, tanquen files al voltant de l'actual president.
És a dir, tu,
com a missatge electoral, a mi em sembla potent.
Per explicar-ho d'una altra manera, tu creus que si Deco i Bojan no haguessin anat a donar la seva firma de suport a Joan Laporta, el dia 15 Joan Laporta hauria tingut vot menys?
Totalment d'acord amb tu.
Doncs això vull dir.
Totalment d'acord amb tu. Marta, tanques tu.
Jo estic d'acord amb els dos, i aquí tots sabem i tots tenim les cartes posades sobre la taula, i al final no ens enganyem. Deco està aquí perquè Laporta el va portar, i això és una obvietat. Ell ha dit que va en condició de soci, però òbviament està representant un càrrec amb el club ara mateix. A mi no em sembla malament que hagi anat, sincerament, per això, bàsicament perquè els ha portat ell, és que clar, són de la seva corda.
Malament no es pot dir que estigui, perquè ell diu que hi va amb el barret de soci, però això és com quan Joan Gaspar es canviava el barret a cada minut.
No, és que la línia és molt fina.
I hi ha un moment en què, com ara deia la Sònia, fas declaracions en tant que director esportiu del Barça, i per tant jo crec que hi ha una responsabilitat institucional, però vaja.
Jo li donaria transcendència si tingués la sensació de dir, hòstia, clar, és que amb això que ha passat, ara mateix les eleccions acaben de virar cap aquí.
Però per favor.
Això simplement contribueix al que està generant Laporta, que pot ser una bona estratègia, que és que ell, si us fixeu, les declaracions que fa, les fa en qualitat de president. Encara que sigui un precandidat, ell no està, o jo no l'he vist proposar res electoralment. El que li he sentit aquests dies és, si l'altre dia el CTA es va equivocar o no es va equivocar, ell està fent declaracions com a president i contribueix a que Laporta és el Barça i el Barça és Laporta, i que els empleats del club manifesten obertament el seu suport. Jo no els, o sigui, no els acuso pas amb ells, perquè efectivament si tu tens una fidelitat cap a Laporta persona i li vols donar la teva signatura, el que crec és que, tal com dius, Grau, no li vindrà d'aquí. No hi ha un sol soci que probablement voti Laporta o deixi de votar-lo perquè Deco li doni el seu suport personal. però per tant és innecessari.
Bé, no els acuses a ell, o sí, a ells o sí, perquè insisteixo, tu has de ser responsable amb el càrrec que ocupes. Jo hi ha coses que faria com a Jordi Costa i no puc permetre fer com a presentador de Catalunya Ràdio.
Però si t'hi conviden i t'animen, diríem que et posen entre l'espasa i la paret. Jo crec que és innecessari per part de la Porta.
En tot cas, s'ha obert Bueno, d'aquí a poques hores tindrem les reaccions de totes les candidatures, imagina't.
O d'aquí una estona, quan es visita Xavi Vilajoana. Va, que hem fet aquest parèntesi, tenim el David aquí, ja li he preguntat per Mbappé, si només són dos partits, poca cosa. Et pregunto ara per l'equip, pel Madrid, que va guanyar i va eliminar el Benfica, però en general no continua sense convèncer, eh?
Sensació de molta mandra com juga aquest equip en acabar el partit. Jo crec que l'afició del Madrid, que està molt acostumada a fer temporades on futbolísticament parlant no és una meravella, però sempre tenen la sensació que a les eliminatòries a la Lliga de Campions està capacitat el Madrid per guanyar aquesta Lliga de Campions. Això no passa aquesta temporada. Tenen la sensació que l'equip ja en el tema col·lectiu no millorarà en el que resta de temporada i s'aferren al tema del talent i de la qualitat individual, en aquest cas, per exemple, de Vinícius. Però tenen la sensació que és una temporada perduda, que és el Madrid i que tenen que lluitar fins a final de temporada, especialment a la competició europea, però sensació de que s'avorreixen. Mira que el Madrid no és una plaça on l'estètica futbolística cridi molt l'atenció, però aquesta temporada és que ahir no van haver-hi ni xiulets, no van protestar, i sensació de que si el Benfica s'ho hagués cregut, a lo millor el Madrid avui no estava o demà al sorteig de la propera ronda de la Lliga de Campions.
Doncs demà el Madrid sabrà si Manchester City o Sporting de Portugal. David, abraçada, gràcies.
Adéu.
Avui amb 7 minuts de retard sobre l'horari previst. Avui culpa de Deco, que ha intervingut en directe. Agnès Marquès, bona tarda.
Bona tarda.
Ara es deu al Catalunya Nit, amb quins continguts?
Sí, doncs mira, d'entrada, a 9 d'aquesta tarda us expliquem que el govern i Esquerra s'estan donant més temps, es donen aire per parlar dels comptes dels pressupostos i acorden posposar-ne la primera votació al Parlament una setmana. L'examen inicial a la cambra serà, segons ens diuen fonts parlamentàries, finalment la setmana del 16 de març. Això ja és passades les eleccions a Castella i Lleó, que avui comença la campanya electoral.
I les del Barça.
I les del Barça també. Doncs mira, qui sap, aquest país que més a saber. L'executiu aprovarà demà el projecte de pressupostos en una reunió extraordinària. Això sí. Avui, junts al Partit Popular i Vox, han tombat per segon cop el decret de mesures socials del govern espanyol, que inclou, entre altres coses, aquesta moratòria dels desnonaments fins a finals d'aquest any. Us explicarem el contingut, que és el que no prospera, no? Per superar una mica estrictament el que és el debat polític. Anem a mirar una mica la lletra petita, que és el que no tira endavant. I després abordarem també un debat interessant, perquè de la desclassificació dels papers del 23F s'ha generat un debat nou avui, instigat una mica pel Partit Popular, que demana que el rei Joan Carles, com que queda d'alguna manera sense cap inculpació en aquella acció, que pugui tornar a viure a l'estat espanyol.
Home, però és que no se'n va anar pel 23F.
Jordi Costa, bona tarda, sisplau, una píndola d'opinió pel Catalunya Nit. Efectivament, aquest és el tema.
Perdó.
No, és exactament això. És un debat que ha sorprès perquè sí, Joan Carles...
És un cas claríssim d'agafar el rave per les fulles.
Exacte.
Molt bé.
I aleshores, aquí també és interessant el moviment que ha fet la Casa del Rei, que ha dit que aquesta decisió pertany única i exclusivament a Joan Carles I. Gràcies, que no s'hi volen posar.
Gràcies, però ja el tenim endreçat allà on para.
El van fer per a ells.
Això mateix.
Sí que examinarem una mica en quines condicions podria tornar. D'acord? I és un debat interessant perquè segurament el Partit Popular, tot i que ara ha dit això a la Casa del Rei, voldrà tornar-ne a parlar. I després amb en Quim Olivares, el corresponsal al Regne Unit, explicarem aquest pas que ha fet Instagram, que el farà a partir de la setmana vinent en alguns països, només com un assaig de moment, però que d'alguna manera intenta revertir les acusacions que rep Meta perquè no ajuda a protegir els menors. De fet, té algunes causes obertes per això als Estats Estats Units, i el que farà és avisar els pares i mares si els seus fills busquen repetidament contingut sobre suïcidi i autolesions a Instagram. Perquè els pares i mares tinguin aquest avís, hauran d'estar donats d'altes del control parental de l'aplicació, però en tot cas és un cas d'activació per part d'Instagram per tal de mirar que els menors d'edat quedin una mica més protegits. És un assaig, és una prova pilot que es fa als Estats Units, al Regne Unit, Austràlia i Canadà de cara a la pròxima setmana, però que si funciona s'entén que s'estendrà. Ens ho explicarà el Quim Olivares.
Doncs és una bona mesura, o almenys una bona intenció.
Exacte.
A les 10 al Catalunya Nit amb l'Agnès Marquès i el Manel Elias.
Gràcies,
Agnès.
Que vagi bé.
Els embotits Raül de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
En aquesta primera hora del Tot Costa us hem explicat que Frenkie de Jong serà baixada durant 5 o 6 setmanes. S'ha lesionat avui, lesió muscular. Hem parlat sobre la possibilitat del sorteig demà, que sigui PSG o Newcastle. Ho hem fet amb el Torquemada i hem sentit, Deco, ja l'heu sentit, el director esportiu del Barça, fent declaracions des de la seu de Joan Laporta, on hi ha anat a cedir-li la seva signatura de cara a les eleccions.
Molt bé, això pel que fa a la primera hora. La segona arrenca amb el tastet habitual de... Ahí va.
Ahí va.
Barça reservat, ja disponible al web i a l'app de Catalunya Ràdio, plataforma 3CAT, Laia Tudel.
Sí.
Amb quin contingut estrella?
Mira, aquest capítol d'aquesta setmana hi participaran el Xavi Campos i l'Oriol Domènech, que han vingut així amb juganers de cara a la precampanya electoral. L'Oriol Domènech ens afegeix un altre nom que encara no havia sortit en aquesta precampanya, que és Luis Enrique.
Ah.
I ell, el Barça reservat, explica amb aquell nas periodístic que té que no té cap dubte que com a mínim algun, i potser alguns precandidats, jugaran aquest nom de Luis Enrique com a relleu de Flick. Evidentment li queda contracte, ningú dirà fora Flick i entra Luis Enrique, així tan directament, però que a l'hora de parlar d'entrenadors, doncs com a mínim un i potser alguns parlaran de Luis Enrique. I el Xavi Campos parla de Messi, que és l'altre nom d'aquesta campanya, i com amb una precandidatura li va arribar de l'entorn de Messi, que Messi no contempla aquesta opció, que hem anat parlant a vegades a fer les dents, de venir amb aquell rol de jugador. Doncs bé, per la informació que tenen des d'una precandidatura, no he dit precampanya, no, precandidatura, Messi no contempla aquest rol. Una altra cosa és venir a un partit d'homenatge i jugar un partit, però allò de dir, doncs vens aquí, jugues uns últims mesos vestit del Barça i t'acomiades, no. A partir d'aquí, doncs el seu retorn amb el Barça i la seva vinculació serà com altre rol, segurament, que...
De Messi n'hem parlat molt i en continuarem parlant, però aprofito que surt la carta a Luis Enrique. Deia abans el Grau, ningú anirà a votar a un candidat, o en aquest cas a Laporta, perquè a Deco li doni la firma. La carta a Luis Enrique us sembla que mola com a arma electoral, tenint Flick amb contracte i tenint contracte...
Ara no.
No, eh?
En cap cas, com ha dit nosaltres, el reservat, l'Oriol Domènech no diu que sigui... O sigui, si guanyo, com a opció d'ara de fora Flick, vull dir...
Dos,
no.
Això és...
Acaben contracte el 2027, tots dos...
És a dir, tinc la sensació que no hi ha cap soci del Barça a dia d'avui que estigui pensant en el relleu de Flick.
No.
Per tant, posis el nom que posis damunt de la taula...
Ni els precandidats.
Ni els precandidats, tampoc.
Molt bé.
Aquí, és que si algun nom hi ha de consens, és el de Flick.
El Barça s'està enfrontant a una situació que és... inèdita a la seva història recent. És fer unes eleccions amb l'equip líder a meitat de temporada. Les eleccions, quan han sigut a meitat de temporada, era perquè l'equip anava com la merda i no hi havia més remei de fer-les. I en aquest, per exemple, any 1989, l'equip és un desastre, post-motín de l'Espèria, Núñez convoca les eleccions i sí que arriba amb una carta d'entrenador, que es diu Johan Cruyff. També era la carta guanyadora de l'altra candidatura, també s'ha de dir, de Cinc de Cambra, però bueno, sí, aquí Johan guanyava sempre. Però aquí guanya. Les altres eleccions s'han fet sempre o a final de temporada o quan era a meitat de temporada, perquè no hi havia més remei, perquè la situació era insostenible.
Podia jugar molt més amb noms esportius.
I quan era insostenible, Bartomeu va tenir la lucidesa de dir convoco les eleccions però les convoco a final de temporada a veure què passa si surt el bingo. li va sortir línia, bingo és i eurobingo.
Probablement l'única manifestació d'intel·ligència de Bartomeu en no, tota diria, la
no,
seva...
No diria tant, perquè molt. És el president que ha guanyat més títols a l'història del Barça.
Bartomeu?
Sí. Els últims anys, sí.
Serà...
No, no,
serà
general,
sumant
sí.
Totes les seccions, fins i tot la de curling, perquè...
Sí. Futbol,
sumant les seccions, sí. És el president amb més títols.
Doncs enhorabona. Felicitats a Josep Maria.
I allò, bueno, si vols dir l'idiota, li dius idiota, clarament, però...
No, he dit que ajornar les eleccions pel final de temporada va ser una manifestació d'intel·ligència que no era habitual en ell. Jo no li he dit idiota, això li has dit tu.
Tot això el reservat, i també parlem d'aquests pactes o no pactes entre els precandidats i l'oposició. Com va això?
Com us agrada la batalla del Camp Nou?
Sí, una miqueta.
Parlant d'actualitat electoral, de seguida Xavi Vilajoana aquí al Tot Costa. Avui han fet aportacions tant Víctor Font...
Víctor Font.
Bé, n'hi ha un altre d'Internacional de Marc Síria que parlava de reobrir oficines, les oficines que el Barça ha tancat, però la més cridanera del dia, sens dubte, i la minera, diria jo, és la de Víctor Font.
Bàsicament perquè ell mateix ha dit que és la seva proposta estrella de totes les que farà, que és... Ha parlat dels abonaments i dels preus dels abonaments al Camp Nou i ha anunciat que si ell és president rebaixarà el preu dels abonaments en un 75%, fins a un 75%, i ara ho expliquem. D'entrada, mantindrà els preus dels abonaments que tenien ja abans d'anar a Montjuïc, no els apujarà, i a partir d'aquí els abonats aconseguiran descompte del seu abonament en funció de la seva fidelitat. Si durant un any els abonats van un mínim del 80% de partits, l'any següent pagaran només la meitat de l'abonament. Si aquell segon any, pagant la meitat, tornen a anar-hi un mínim del 80% de partits, el tercer any ja només pagaran el 25% de l'abonament. I aquest ja seria el preu que es quedarien. És a dir, si tu tens un abonament...
No, per
perquè si no, al final ja et pagaran a tu per anar al Camp Nou. No, si l'abonament et costés 1.000 euros, doncs tu, al tercer any, si has complert tots aquests requisits de fidelitat, pagaries 250 euros i així es quedaria. Ara, si hi hagués algun any que no vas al 80%, tornes a l'inici.
Molt bé.
I a partir d'aquí, a més, no només el teu abonament, ja aniries tu, però també podries triar fins a 3 socis en una temporada per compartir l'abonament.
Molt bé. Doncs és una iniciativa que ara el Grau em tornarà a la paret, dona més vots, o podria donar més vots que Deco.
Això pot ser que algun soci, que igual pensava votar un candidat el dia 15, en voti un altre. Perquè això és una proposta de futur.
Sí, és ambiciosa.
Una proposta ambiciosa de programa i que toca la butxaca dels socis. En moments complicats.
Que la toca en positiu, evidentment.
Evidentment.
Ja n'hi havia hagut una de Síria que era congelar els abonaments...
Amb un patrocinador,
etcètera. Jo diria que aquesta va fins i tot més enllà perquè hi ha descomptes i això sempre mola. Laia, gràcies.
Adéu-siau.
Santi Jiménez, Jordi Grau, Marta Corredera, Mercès.
Gràcies, Xavi.
Podeu anar-vos-en en pau.
Pura, això avui.
Sí, perquè ja tenim, ja corre per aquí Xavi Vilajoana.
Ah, mira,
els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
Ahir ens va visitar Marc Síria i avui continuem la ronda d'entrevistes amb precandidats a les eleccions del Barça amb Xavier Vilajoana. Va néixer a Barcelona fa 53 anys, és constructor de professió i, de fet, és el president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya. Va ser jugador del futbol base del Barça, també del primer equip de futbol sala i directiu en l'era Bartomeu. L'eslògan de la seva precandidatura, preparats per recuperar el nostre Barça. Senyor Xavi Vilajoana, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Com anem?
Bé.
Sí? Resistint la precampanya?
Sí, resistint, content. Jo tots els processos m'agraden molt. Quan decideixo començar-los, ho faig perquè els gaudeixo. Si no els he de gaudir, si només vull gaudir el resultat final, no faria la meitat de les coses que començo.
Som a 4 dies del límit per presentar les signatures, les 2.333. Passarà el tall?
Sí. Sí, anem bé.
Vostè s'ha posicionat favorable al pacte, a un pacte, per dir-ho així, de candidatura única contra Laporta. Això li agradaria que passés després de les signatures o abans?
A veure, jo m'he posicionat a favor de qualsevol decisió que sigui beneficiosa pel club. I ho he dit des del primer dia, jo no em posiciono en contra de res. Jo sempre és a favor del club. A
Però en aquest cas una mica sí, no? Perquè, és a dir...
No, el que tinc clar és que ha d'haver-hi un canvi en la gestió del club, i des d'aquest punt de vista, òbviament, l'ex-president actual no hauria de continuar. A partir d'aquí, es tracta de que el club necessita... ha de ser molt més professional, ha de tenir molt més en compte el soci, ha de ser molt més transparent. Hi ha tantes i tantes coses que, bueno, si això ha de suposar que arribem a acords, que tinguem programes complementaris... Jo no trigaré ni un segon, si és pel bé del club.
Els tres precandidats que no són Joan Laporta coincideixen que cal un canvi, però de moment no hi ha acord. Per què?
Bueno, doncs...
Per què o per qui?
Bueno, jo la veritat és que sempre he estat molt clar i de mi sí que no pot haver cap dubte de que totes les decisions que he pres al llarg de la meva vida han estat en bé del club, perquè si no, ara podríem dir... Escolti'm, jo vaig estar... a la Junta de la Porta, també, a la Junta del senyor Rossell, a la Junta no directiva, a la Comissió Esportiva. Jo sempre que el club m'ha necessitat he estat allà. I si en aquest cas el club em necessita per fer costat o per complementar o per ajudar a aquest canvi, a mi m'hi trobaran des del minut 1. A partir d'aquí, després cadascú, jo no puc parlar pels demés en primera persona, cadascú, doncs, prendrà les decisions o argumentarà el que cregui, però... Jo sóc del que pensa que, si ho tens clar, no hi ha cap problema en fer passos en aquest sentit.
No ens hem d'enganyar que normalment el problema de sumar aquests pactes és qui va de número 1, que tothom hi vol anar. Com s'ha de decidir això? Qui tingui més firmes, qui sigui... qui pensin que pot ser millor en un debat cara a cara amb la porta? Com...
Jo no tinc cap ànsia com a tal de ser número 1. Mireu, acumulo 4 presidències actualment. No me'n cal, no és un tema vital per mi tenir una altra presidència.
Tan xules com la del Barça, no?
Bueno, cadascuna té la... té lo seu.
He dit xula, llaminera, ja m'ha entès.
Bueno, he dit una cosa, a mi el que em motiva és treballar pel club i servir al club. Ho he fet durant més de 20 anys, d'una manera o altra, i això és exactament el que em motiva. I així seguirà sent. Per tant, en aquest sentit, a mi ser 1, 2, 3, us he de dir que no m'ha passat en cap moment pel cap. No és un dels requisits pels quals jo m'hagués d'ajuntar, no ajuntar, o anar en un sentit o en un altre.
Per tant, tornant al per què o per qui, entenc que no és per vostè, que no hi ha un pacte allà.
Jo sempre estaré disposat a decidir el que és millor pel club. El que no faré...
Encara deriva com quan jugava a futbol sala.
El que no faré és jugar amb el que és el millor pel Barça. És a dir, si jo veig que aquesta manera de veure, de pensar i de fer no és compromesa i no és honesta, jo no entraré a cap joc. I en el seu moment, com he fet sempre, doncs explicaré el per què sí, el per què no, perquè sempre dic un ha d'aplicar i ha de ser exemple amb allò que diu. O sigui, no només valen dir paraules, s'han d'explicar i s'ha de ser exemple amb fets. Mira, la paraula podem dir moltes coses, però al final el que queda són els fets. I jo, totes les decisions que prenc són per algun motiu. I no tinc mai cap problema d'explicar els motius pels quals prenc les meves decisions. I si sóc president del Barça, faré exactament el mateix. Explicaré constantment per què es prenen decisions, què es paga, què no es paga, perquè al final el soci mereix saber el per què prenen les decisions. Sempre dic, ningú li demana a un president que totes les decisions que prengui siguin encertades. No és impossible, ningú li demanarà, però no té cap sentit. El que sí que crec que li pot exigir a un president és que expliqui el per què i rendeixi comptes regularment, no només cada 5 anys. I això és la meva intenció, perquè és la meva manera de ser i sempre he actuat així.
Ho ha dit abans, vostè ha treballat pel Barça, ha ajudat el Barça, digui-ho com vulgui, durant el mandat de Joan Laporta, anys. Durant el mandat de Sandro Rosell i durant el mandat de Bartomeu. Però membre de la Junta Directiva ho va ser del de Bartomeu, sí. Que va ser una etapa un punt desastrosa, o com a mínim va acabar de manera desastrosa. Què li diria als socis que ni se l'escolten a vostè perquè va formar part d'aquella Junta Directiva?
Bueno... Ho tinc molt clar, els diria al final. Mireu, tinc dos exemples i l'entendran perfectament. El 2006 vaig marxar de la Junta de Canàries, liderava la porta, jo estava responsable de la secció de futbol sala, i vaig marxar perquè va haver un moment que va haver un directiu que va venir i em va dir, escolta, mira, si ho has fet molt bé durant 3 anys, has servit al club molt bé, estem molt contents, però saps què passa? Ara vull portar amics meus, uns coneguts, i per tant a tu, mira, et deixaré en aquella cadira i ja està. Què passa? A mi quan em diuen això... Jo, si estic al club, és perquè aporto coneixement, experiència i servei i molt d'esforç i molt de treball. I això, a l'època de Bartomeu, precisament, si hagués pensat en mi, si hagués pensat en aquest moment, segurament la decisió estratègica hagués estat, ei, vés-te'n, no? Quan va haver la crisi aquella, marxa. Per què? Perquè d'aquí X, així, tindràs la possibilitat, ningú et podrà titllar de... Però sabeu què passa? Que en aquell moment el Barça em necessitava molt més, perquè estàvem en un procés a nivell de creixement del futbol femení, que no tenia directiu en aquell moment, el futbol base estava donant molt bons resultats, estàvem a punt de pujar a segona divisió amb el Barça Atlètic, i en aquell moment ningú em deia, ningú em va apartar, ningú, al contrari, vaig ser absolutament independent per prendre totes les decisions que es prenien en aquell moment. I mira per on, ves per on, totes aquelles decisions, tot aquell període de formació, ves per on són el que ara li estan traient les castanyes de foc a l'actual expresident, que són el 70% de la plantilla del primer equip ve d'aquella època i es van formar durant aquella època, i el futbol femení, que és un exemple a nivell d'Europa i a nivell del món, és un cas d'èxit, també ve d'aquella època. Per tant, i això ho vaig aprendre del meu pare, en Pau Descansi, que em va dir, només pots aportar si estàs a dintre. Si estàs a fora, segur que no pots aportar coneixement ni experiència. I per això els diria que un ha de ser jutjat, si és que volen jutjar o no jutjar, en funció de la feina feta en primera persona. Perquè, si no, hauríem posat tantes etiquetes, en general, en aquest món, perquè, perdoneu, hi ha altres precandidats que van estar amb una candidatura o amb una altra, i per això se'ls ha d'etiquetar. Jo acostumo a etiquetar la gent en base i en funció de la feina feta en primera persona.
El que diu no es penedeix, per tant, d'haver estat
part d'aquella junta. En absolut, no em penedeixo de cap dels 21 anys que he estat relacionat amb el Barça, ni com a jugador de futbol, ni com a jugador de futbol sala, ni amb cap de les tasques amb els anteriors tres presidents, en absolut. De fet, estic molt content i molt orgullós d'haver participat en servir al club durant tants anys.
Ara li pregunto pel seu programari, però digue'm quina és la millor decisió que ha pres la porta en aquest mandat i quina és la pitjor.
La millor decisió...
Home, la pitjor li hauria de sortir ràpid.
La millor decisió va ser la contractació de Hansi Flick, buscada o no buscada, però sí, el resultat de la mateixa ha estat així. I la pitjor n'hi ha moltes, que estan moltes al mateix nivell. Per tant, no vull desmereixer, al contrari, no vull... que quedi en positiu, perquè després acaba passant blanc que només n'ha fet una, i n'ha fet tantes que prefereixo no enumerar-les pensar res perquè no tenim gaire temps.
Quina és la proposta més atractiva del seu programa? Del que ha presentat i del que li falta per presentar,
Bueno, t'he de dir que moltes, perquè els programes és un complement. Totes les propostes es complementen. És una
però n'hi ha alguna que digui aquesta és la que em farà guanyar la confiança del soci o que em votin. Home, perquè,
no una,
perquè
per exemple,
és indiscutible.
N'hi ha una, a part de com es tracta el soci, que evidentment s'ha de fer molt més partícip, amb consultes vinculants, etc. Hi ha una que per mi és molt important perquè té la vessant esportiva i la vessant econòmica, que és iniciar immediatament el tema del nou Palau Blaugrana i el nou Palauet, i us explicaré per què. Perquè la prioritat del nou Palau Blaugrana i el Palauet és tenir unes instal·lacions perquè les seccions puguin desenvolupar la seva activitat i també poder créixer amb les seccions femenines. I per fer-ho necessites instal·lacions adequades i suficientment dimensionades. Perquè aquesta és la prioritat, primer. Quina és l'activitat principal del club, del Barça? l'esportiva, no? En tots els seus àmbits. Què passa? No hi ha diners ara mateix. I tenim un deute, arribarem a tenir un deute de gairebé 4.000 milions. Ningú se li pot acudir, de la manera que sigui, que podem demanar 400 milions més, 350, els que siguin, per fer aquesta infraestructura. Molt bé, que la faci un altre. És dir, jo li concedeixo, et deixo a un tercer especialista en l'explotació d'instal·lacions esportives, l'utilitzo jo, que és el model americà. Totes les franquícies dels Estats Units, totes, el pavelló no és propi, sinó que hi ha un especialista en explotacions i, evidentment, la franquícia, o el club en aquest cas, l'utilitza quan toca i quan vol i quan ho necessita. D'aquesta manera, obtens uns rendiments, perquè d'aquesta explotació el Barça en guanya una quantitat, s'ha de veure quina seria, i et costa 0 euros i t'endeutes per valor de 0. I per què no estàs venent-te cap actiu? No poses un euro i no obtens un ingreso. Sí, menors que si no ho fessis tu. Ja, però quina és la prioritat del Barça? Guanyar diners? O que totes les teves accions o que l'activitat esportiva que fas la puguis realitzar i puguis créixer?
Evidentment, la segona. Avui hem vist com Deco i Boi anaven a firmar a favor de la precandidatura de Joan Laporta. Hansi Flick tampoc no s'ha amagat del suport al president, que el va fitxar d'altra banda. Els dos, Deco i Flick, estarien en la seva idea d'estructura esportiva?
A veure, a mi, amb la meva idea d'estructura, intento, i sempre ho he dit, comptar amb els millors professionals. I per saber-ho, a mi m'agrada tenir converses en primera persona. I preguntar, que em preguntin quina idea tens, què faries, què no, cap on aniries. Perquè massa vegades es confon, i de fet crec que és un defecte gairebé de forma, et diria, que passa cada vegada que un president accedeix a la presidència del Barça, que és que tot el que hi havia abans és dolent, les persones que hi havia abans són del president que se'n va, i les que venen són del president que entra. Perdoni, aquí tots els treballadors, de l'àrea que sigui, i l'esportiva també, són treballadors de club. De fet, els contracta el club, que jo sàpiga, qui els paga és el club.
Sí, sí.
Per tant, és un tema de responsabilitat i d'educació institucional. A mi em dec al club i jo he de fer el millor i he de donar el millor de mi pel club, no per un president. És que em sembla una errada conceptual i un mal exemple en un procés democràtic. No li estic dient que sigui antidemocràtic, ni molt menys, perquè evidentment tothom és lliure de decidir, de fer, són adults, el que creguin. Però sí que em sembla un molt mal exemple de salut democràtica.
Jo li donaria la raó a títol personal, però no m'ha respost la pregunta.
Perdona, sí. No, jo parlaré amb ells. Evidentment, Hansi Flick té contracte. Per tant, a priori, és un bon entrenador. Ha fet créixer uns jugadors, els ha fet créixer, els ha fet rendir a uns jugadors molt joves, i això no és fàcil. Jo crec que necessita més recolzament per part del club, com a tal. És a dir, jo crec que ens ha fet molt mal, li va fer molt mal la marxa d'Íñigo Martínez, esportivament, però també a nivell de gestió de grup, d'experiència, de llegir partits. I després amb el Deco, doncs me centraré igualment i tindrem aquesta conversa. A partir d'aquí, si ell decideix i creu que és un home de president i no és un home de club, no serà la seva decisió. Aquí sí que poca cosa hi tindré a dir.
Comentava que era un mal exemple de salut democràtica. Vostè responsabilitza d'aquest posicionament, que és ja de diversos jugadors, de l'entrenador, del director esportiu, responsabilitza Laporta o aquests professionals que ho estan fent?
Escolta'm, a mi cadascú, no soc ningú per jutjar, però el que tinc clar és que jo no posaria mai a ningú del club, i tinc molts coneguts, molts excompanys, tant en el futbol base com en el futbol sala, etc. I no se m'ha acudit en cap moment demanar-los, trucar-los, o ni tan sols insinuar-los que vinguéssim a donar-me el seu recolzament. Perquè crec que és un tema d'educació democràtica, però d'educació.
Avui el Barça reservat explicaven que Messi no té en principi idea de tornar al Barça com a jugador, que és una etapa que considera tancada. Marc Siria i Víctor Font ja han explicat que han parlat amb l'argentí. Li pregunto si vostè hi ha parlat i quina idea té per comptant que, evidentment, Messi forma part de l'imaginari Barça.
No, no hi he parlat. És que, a més, ho he dit moltes vegades, i ho vaig coincidir amb Leo 5 anys, perquè, a més, era assidus a la ciutat esportiva, per raons òbvies, i el conec perfectament, i sé que el Leo, si algun dia s'ha de pronunciar en algun sentit, ho farà amb tota tranquil·litat, i no demanarà permís a ningú, i dirà el que cregui. I jo el que no faré mai és utilitzar amb fins electorals o per buscar-ne un rèdit electoral a una figura com Leo Messi. I no només Leo Messi, de qualsevol altre actiu que pogués susceptible de ser utilitzat. Messi tindrà sempre les portes obertes al Barça. Demà truqués a qualsevol dels presidents que sortirà escollit, excepte l'ex, perquè ja ens ha demostrat que no, que amb l'anterior president només entra de nit i hi ha esquitllentes, però està claríssim
això,
que si no...
Això ens agrada molt a tots els precandidats que no són a la porta, aquesta entrada nocturna de Messi.
És que fa riure. Realment, és brutal l'escena, no? Si no fos trista, seria la pel·lícula. Però, per tant, Leo Messi, quan vulgui, tornarà. I quan es vulgui pronunciar i cregui que ha de tornar, tornarà. Jo el que tinc clar, i tinc molt clar, que és el que li faria il·lusió, això també ho sé, o crec saber-ho. Però fins que no es parli amb ells, jo dir que el tindré de, no sé, de president d'una manera o d'una altra...
Què li faria il·lusió, creu?
A mi em consta, i ho sé, que li agrada molt el tema dels futbol base, dels nens, per això no és cap secret. Però també és veritat que ho vaig viure en primera persona. I per tant, d'ara, és un supòsit per lo que el conec. A partir d'aquí, la gent va canviant, va madurant, va evolucionant, i vés a saber, igual ara l'interessa entrar...
Potser li interessaria una secretaria tècnica, però...
Però jo tinc clar que fins que ell no vulgui i no es pronunciï en aquest sentit, jo no l'aniré a buscar, perquè no ho entenc així.
Per motius professionals, ho hem explicat al principi, vostè hi entén força d'obres. Què li ha semblat el que s'ha fet al Camp Nou?
Doncs la veritat em sembla... no ni bé ni malament, però que no és exemple de com s'ha de dur a terme un projecte d'aquestes característiques. El Camp Barça és tan important el què com el com. I, primer, que s'està incomplint tot allò que es ve des del primer dia. És a dir, en aquesta constructora, fos de quin país fos, més igual que sigui d'un o l'altre, va arribar un dia i va dir que en 3 mesos ho faria millor, més econòmic i més ràpid. Cap de les 3 premisses s'han complert.
Però això ho imaginàvem tot des d'un principi, no, que quan es diuen les obres no. mai es compleixen.
La gent tendeix a comparar l'obra de casa seva, no? L'obreta, la reforma, amb una obra, amb un projecte... Un projecte de mil milions.
El Bernabéu també ho hem vist, i també ha anat amb retard.
Escolti, però a mi que els altres facin les coses... perdona l'expressió, com el cul, a mi, escolti'm, jo quan faig les coses a casa meva, amb un projecte com aquest, ho faig bé. Però per fer-ho bé necessito tenir els millors professionals. I algú em sabria dir qui és l'arquitecte? El despatx d'arquitectura? Algú me'l sabria dir? Féssim una enquesta?
És complicat.
Mira, podria fer una enquesta?
I jo li dic que no el sé.
Bueno. De veritat, un projecte d'aquestes dimensions no té un despatx d'arquitectura, ja no dic famós o no famós, molt professional, que estigui al capdavant. És un projecte que s'està fent sobre la marxa. L'altre dia vaig posar un exemple. Tu vas per l'esplanada de la primera graderia? Hi ha unes biguetes de formigó que ja existien, que estan totes ratllades de groc i negre, en plan... ojo peligro, dirien, que segons quina alçada fas, t'has d'anar jupint. Què diries? Estic convençut que compleix la normativa? Molt possiblement. Però de veritat hem de fer un projecte d'aquestes característiques anant a mínims? Havent-te de gastar 1.500 milions d'euros? De veritat, aquesta ha de ser la manera de funcionar i d'actuar que té el Barça? Perquè això no és un problema de la constructora. La constructora executa els plànols que li donen des del projecte, no? Des de la part de la direcció de projectes.
Se suposa, sí.
No, no, sí, sí. Per tant, es tracta d'això.
Parlant de retards, el club, en aquest cas el responsable de l'Espai Barça, el senyor Centella, sosté que la coberta es podrà fer en 4 mesos durant un estiu, l'estiu del 27, i vostè deia l'altre dia que això, amb l'obra que suposa, són entre 8 i 10 mesos.
Sí. Sabeu què passa? Després de tenir 4 amagos, no? Diríem, d'inauguració del Spotify Camp Nou, amb 4 dates diferents, que no se'n van complir cap, excepte l'última, perquè evidentment ja feia riure. De veritat, té algun tipus de credibilitat quan parla de dates i de timings?
Bé, esperem que la tingui, perquè si no haurem de tornar a marxar molt.
No, és que no tinguis cap dubte que haurem de tornar a marxar. Uh-huh. A veure una cosa, és un tipus de coberta que és molt similar, és una mica, no, és més gran, de fet, la que es fa a Spotify Camp Nou, que la que s'està executant, la que s'executarà a Mestalla, no? L'antic, el Camp de la València. Perquè sabeu què passa? Aquest tipus d'infraestructures hi ha molt poques empreses que les facin, òbviament. No es fan camps de futbol cada dia, per tant, no n'hi ha moltes. Uh-huh. I les bones professionals n'hi ha molt poques, les podem comptar amb el dit d'aquesta mà. I no es triga 3-4 mesos. O sigui, haurem de marxar, sí o sí, una altra vegada a Montjuïc, sens dubte. Perquè sap què passa? Que no és arribar i col·locar-la. Hi ha uns pilars de reforç, hi ha uns tirants, o sigui, hi ha una sèrie d'elements que afecten a les graderies en si. O sigui, no es triga ni 3 ni 4 mesos en absolut. Llavors, això és una demostració més de que no hi ha timoner al capdavant d'aquest projecte.
És evident que té expertesa en aquesta matèria concreta. Desitjo que no tinguis raó, però ja ho veurem.
Jo també m'agradaria no tenir raó, però no és un tema tenir raó, no, sinó és dir, és no enganyar i no jugar amb les il·lusions del soci. Perquè ja ens ha passat bastantes vegades abans.
Acabo, a veure si aconsegueixo que no em dribli. Si la candidatura, o en aquest cas la precandidatura de Xavi i la Joana no existís, qui votaria?
Quantes n'hi haurien a la posició?
Bé, suposem que...
Jo votaria, pel canvi.
Molt bé, doncs mira, igual que Marc Siri, hem acabat exactament en el mateix punt l'entrevista. Xavi Vilajoana, moltíssimes gràcies i molta sort.
A vosaltres, gràcies.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
Quan vulgui.
Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
Tot el temps que vulgui.
I totes les bombolles que vulgui?
Totes les bombolles que vulgui.
I tot el relax que vulgui?
Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 73 milions. Milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Renault.
Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Padel Cup by Cupra. Aquest 28 de febrer, l'Oliva Nova Beach and Golf Resort es converteix en l'epicentre del pàdel amateur. Les millors parelles del circuit s'enfronten per alçar-se amb el títol de la tercera edició. Amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Haier, NTT Data, Mau, Philips, Oliva Nova i Adeslas.
Betravel presenta Converses entre experts. Com a maleta expert en viatges, viatjar pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb Costa Cruceros és el súmum. Inclouen begudes i trasllat a port gratis fent una reserva a partir de 100 euros.
I jo, com a economista expert, confirmo que aquest preu tot quadra.
Amb Betravel sempre tornes amb més del que portaves. Betravel, viatja't la vida.
Temps per les motos. Ho trobàvem a faltava, però el Mundial de MotoGP comença aquest cap de setmana a Tailàndia. Marc Márquez, el campió, arriba preparat per lluitar per revalidar el títol, però sembla que no estarà tan sol com l'any passat si estudiem una mica com ha anat la pretemporada. Damià Aguilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquest matí els pilots han comparegut a la graella del circuit de Buriram per fer-se la tradicional foto de família prèvia a l'inici de temporada. La il·lusió és la norma entre tots els pilots.
Correcte, la il·lusió és el principal sentiment i és bo tenir-ne molta perquè alguns pilots potser els canviaran els sentiments diumenge al vespre. L'home que més podria allargar aquesta il·lusió és segurament Marc Márquez, favorit per repetir les victòries del 2025 i per assolir, atenció, la victòria 100 aquest diumenge.
Intentaremos. Si estoy aquí en la parrilla para luchar por un mundial, lo intentaremos, si no te mentiría. Evidentemente el año pasado iba con más prudencia, este año pues tenemos que defender el título, pero hay tres pilotos sobre todo alrededor nuestro, que era Pecco, luego pues Alex, Bezzecchi, Acosta puntualmente, yo creo que con la KTM está un poquito más limitado, pero capaz de todo. Nos lo van a poner muy difícil.
Declaracions a DAZN. Recordeu la lesió d'Indonèsia a l'octubre, que ha tingut de baixa Marc Márquez fins a començaments de febrer. Doncs el tro de Cervera diu que no sap fins a quin punt està plenament recuperat i on situar el seu 100% físic. Aquest cap de setmana ho podrà començar a entendre i saber també quins seran els seus rivals. Ell n'esmentava tres, en aquest cas el seu germà Àlex, Marco Bezzecchi, també Bagnaia. Jo crec que hauríem d'afegir Dijan Antonio, és a dir, les Ducati oficials i també l'Aprilia de Marco Bezzecchi. No hauria de ser Jorge Martín un dels rivals del Cerverí, perquè no està plenament recuperat del rècord Guinness de lesions que va tenir l'any passat, però el campió del 2024 té clar qui és el màxim favorit.
Veremos, era una pelea intensa. Yo creo que más que Ducati el rival es Marc, porque es el que gana el mundial, el que es el favorito por encima de nadie. Pero Marco le veo muy competitivo por cómo fue en el test. La verdad que daba miedo. Ahora es ver hasta qué punto en las carreras pues es igual de competitivo.
Sí, Martín esmenta el potencial del seu company Marco Bezzecchi, medalla de bronze l'any passat i certament ha fet una super pretemporada. I és l'any que tindrem més campions del món a la graella, 15. I els dos rookies, que també són campions. Moreira, que és campió de Moto2, ha pujat, i Razgatioglu, el turc, que és tres vegades campió del Mundial de Superbikes.
Caram, quina graella més llorejada. Àlex Márquez deia aquest matí que el 60% dels contractes de la graella ja estan renovats, però no es fan públics. Per què, Damià?
Doncs mira, perquè ara mateix no sabem si hi haurà Mundial 2027. Potser xoca, però és així. Fins que les marques no signin amb MotoGP el nou conveni per al període 27-31, és a dir, com si fos el famós pacte de la Concòrdia de la Fórmula 1, doncs res no és real. Encara que Marc Márquez hagi signat la renovació amb Ducati, que sí, i encara que Àlex Márquez potser ja hagi certificat per escrit que marxarà a KTM l'any que ve, que també, doncs el mercat s'ha mogut molt de pressa. Al centre de l'huracà hi ha, sobretot, per exemple, Pedro Acosta, per si finalment és company del tro de Cervera, el mateix Àlex hi marxa a KTM a fer de company de Maverick Viñales. Sempre parlem en clau 2027, però com dic, tot s'ha bellugat molt de pressa. També tenim que Fabio Quartararo, al final, far de Yamaha, doncs marxarà a Honda. Jorge Martín haurà d'agafar una Yamaha i sembla que Bagnaia finalment ha estat, doncs, bé, que Aprilia l'han convençut, vaja. Moviments de mercat molt interessants, però ara com ara les marques pressionen MotoGP perquè volen una miqueta més del pastís, dels calés que cauen de la televisió. Aquest dimarts hi va haver una nova reunió, sense acord, i segons motoresport.com, les escuderies no és que vulguin un fix com tenen ara, sinó que volen un percentatge com passa a la Fórmula 1, suposo, perquè amb Liberty Media pel mig i amb totes les promeses que hi ha de fer créixer el campionat, doncs suposo que oloren més calés.
Bé, en tot cas, condemnats a posar-se d'acord, i quan això passi en cascada cauran els anuncis de renovacions. M'ha cridat l'atenció que has enviat de manera extraoficial Bagnaia a Aprilia. Això vol dir que quedarà una moto a l'escuderia de Marc Márquez, de l'oficial Ducati.
Sí, 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 que per Pedro Acosta. Pedro Acosta.
No té cap possibilitat d'Àlex, eh?
No. D'acord. No. El dia que es faci oficial que Àlex Márquez se'n va a KTM, esperem que ell ens expliqui tota la veritat.
D'acord, doncs n'estarem pendents, tornant a la pista demà primers entrenaments. Quins horaris tenim, Damià?
Doncs mira, demà a les 9 del matí al Practice, que serà el segon entrenament del dia, que comença per enviar 10 pilots a Q2 i la resta a la repesca, per tant començarem a tenir ja la primera idea del cap de setmana, i dissabte i diumenge les curses sprint i la llarga, respectivament, a les 9 del matí, totes dues, o 9 del matí, hora de Catalunya. L'univers MotoGP no canvia, dissabte ens hi posem 5 minuts abans i diumenge ens hi posem 15 minuts abans, sempre per l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
Molt bé, en aquesta estrena, un horari bastant assumible de les 9 del matí. N'estarem pendents, com sempre. Gràcies, Damià.
Adéu, gràcies.
Aquí desafiant a l'altra intel·ligència artificial a una batalla històrica.
Baixa el mobile si tens valor, que jo rimant en temps real faré que et salti error. Si compares amb mi els teus resultats, no hi ha color. Pels 20 anys al mobile et faré tremol al servidor. I és que ja portem d'Inmarta d'Empuls innovador, connectant el món des de la nostra ciutat. Quin honor!
A Barcelona, portem 20 anys sorprenent el món amb les últimes innovacions tecnològiques. 20 anys acollint el Mobile World Congress. Ajuntament de Barcelona.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Betravel presenta Converses entre experts.
Com a maleta expert en viatges, viatjar pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb Costa Cruceros és el súmum. Inclouen begudes i trasllat a port gratis fent una reserva a partir de 100 euros.
I jo, com a economista expert, confirmo que aquest preu tot quadra.
Amb Betravel sempre tornes amb més del que portaves. Betravel, viatja't la vida.
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Padel Cup by Cupra. Aquest 28 de febrer l'Oliva Nova Beach and Golf Resort es converteix en l'epicentre del pàdel amateur. Les millors parelles del circuit s'enfronten per alçar-se amb el títol de la tercera edició. Amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Haier, NTT Data, Mau, Philips, Oliva Nova i Adeslas.
Aquí la millor intel·ligència artificial, excepto el repte. Escolta, xato, no em vinguis a moratòria. Jo tinc infactual, tu la treus de belles memòries. Ens veiem al mobile, m'emportaré la victòria. Tu aniràs al·lucinant mentre jo faig història. Avancem en tecnologia, avancem en connexió. Des de la nostra ciutat al món som símbol d'innovació.
A Barcelona, portem 20 anys sorprenent el món amb les últimes innovacions tecnològiques. 20 anys acollint el Mobile World Congress, Ajuntament de Barcelona.
Arriba al Liceu la Gioconda de Ponchielli, òpera clàssica en ballet ambientada a la Venècia del misteri, les màscares i les passions extremes. Amb les veus de Sayo Hernández i Michael Fabiano. Del 16 de febrer al 2 de març. Entrades a liceu.cat.
Catalunya nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Se juntan las tres cosas más deseables: que el tumor desaparezca, que no vuelva a aparecer y que no sea tóxico.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
I ens han dit que és la primera vegada que hi ha un equip íntegrament femení de so pels Oscars.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Hi ha gent que mira i no veu, o gent que mira i no vol veure, o gent que escolta i no sent.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
L'última rematada del Tot Costa d'avui té a veure amb el futbol sala i amb una mesura que ha pres la Federació Catalana de Futbol, evidentment conjuntament amb els àrbitres, de fer vaga aquest cap de setmana. Per tant, no hi haurà competició catalana de futbol sala, i això ve arran d'una agressió impresentable que va patir l'àrbitre Kleber Coelho dissabte passat mentre arbitrava el partit de juvenils entre el Canet i l'Unión Santa Coloma. Un aficionat presumptament de l'equip rival li va etzibar un cop amb una ronyonera que el va deixar estabornit, i és per això que s'ha arribat a aquest punt. Ho volem comentar tot plegat amb el director de la Lliga Catalana de Futbol Sala, el senyor Rubén González. Senyor González, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, m'imagino que si s'ha arribat a aquest punt de paralitzar l'activitat del futbol sala català és perquè la situació no es considera una anècdota, sinó una constant i una situació molt greu.
Sí, sí, sí. Al final és la tercera agressió que pateix un àrbitre de futbol sala durant aquesta temporada, i, bueno, al final els àrbitres han decidit donar un cop sobre la taula i han decidit parar per visualitzar tot tot això i bueno, la federació, com no pot ser d'una altra manera, doncs ens toca recolzar aquesta mesura.
Uh-huh. Evidentment, una vaga és una manera de visibilitzar-ho, però imagino que ja durant l'any es treballa al màxim per intentar educar en aquest sentit que no pot ser aquesta violència cap als àrbitres. No s'està treballant prou? És la mateixa societat que no aconsegueix erradicar-ho?
Bueno, penso que això és un treball entre tots. Nosaltres, des de la federació, sí que és veritat que portem anys treballant amb campanyes contra la violència i crec que estem aconseguint mica en mica que aquests incidents de públic vagin disminuint, però bueno, al final l'objectiu és acabar amb tots, que no es produeixi cap incident, perquè al final, com que es produeixi un incident, ja ens sembla moltíssim. Fem molts partits al cap de setmana, però com et deia, només un incident no el podem tolerar i l'objectiu, com no, és erradicar-lo de manera total.
Vostè no és el portaveu dels àrbitres, sinó en aquest cas de la Federació Catalana, però sí que li vull preguntar si la posició dels àrbitres és d'acord, parem aquest cap de setmana i endavant, o com hi torni a haver una agressió més i ja la cosa no quedarà en un cap de setmana sense futbol.
Bueno, ahir vam tenir una reunió amb una representació d'àrbitres de futbol sala i vam parlar de moltes mesures que podíem fer, però al final ells tenien molt clar que volien fer algo important, algo que tingués molta repercussió, i aquí vam arribar a la decisió d'aturar la competició aquest cap de setmana. Només serà aquest cap de setmana, el dilluns continuarà tot amb normalitat i continuarem, això sí, treballant perquè aquestes actes de violència no es repeteixin.
Potser hauria d'haver... Vaja, no, potser no. Segur, hauria d'haver començat per aquí. L'àrbitre agredit, Kleber Coelho, està bé?
Sí. Kleber es troba bé. Nosaltres ja el vam rebre dilluns a federació. Ell es troba, a nivell físic bé, a nivell anímic, doncs no són coses que agradin. Tenia la família també una miqueta preocupada, però bueno, al final entenc que desgraciadament és part del que ha d'aguantar cada cap de setmana convençuts de que al final esperem tots que amb aquest acte doncs, aconseguim que la societat sigui conscient de que la figura de l'àrbitre al final s'ha de respectar, que és la figura potser més dèbil que tenim a un partit de futbol i que si no, entre tots, no comencem a cuidar-la, al final no tindrem àrbitres i, per tant, no tindrem competició.
Malauradament, no, això no només passa al futbol sala. Aquesta temporada hem vist agressions en partits de bàsquet, per descomptat en futbol 11, però diu que és ja la tercera d'aquesta temporada en futbol sala. És un esport, permetem l'expressió, més violent que altres? Com a mínim el que rodeja l'esport a les graderies?
No, crec que no. Al final, penso que és un problema, com tu deies, de la societat. No crec que sigui algo específic del futbol sala. Passa a tots els esports. El futbol, al final, primer perquè té moltíssim més volum i perquè té molta més repercussió, doncs els incidents doncs sonen més, i potser el futbol sala doncs fins a aquest moment no era tan reconegut, però bueno, al final crec que no és futbol sala, no es diferència d'altres esports en aquest sentit.
Doncs esperem que el missatge d'un cap de setmana sense futbol sigui prou potent perquè aquesta situació, aquesta deriva, es corregeixi d'una vegada. Senyor Rubén González, director de la Lliga Catalana de Futbol, gràcies i esperem no haver de tornar a parlar amb vostè per situacions com aquesta.
Sí, almenys que no sigui per coses com aquesta.
Esperem-ho. Gràcies.
Gràcies.
Clavats, 9:02, la Sònia remata al tot costa.
Ja ha començat el partit d'handbol del Barça al Palau de la Champions, el Barça que rep el Zagreb i de moment còmode victòria 12-3, encara la primera part aquest partit, però prou controlat el partit pels de Carlos Ortega. Recordem que és la 12a jornada de la Lligueta i que els blaugranes busquen el primer lloc de grup ja classificats per quarts de final. El dia en què us hem explicat que Frenkie de Jong serà baixa durant les pròximes 5-6 setmanes. Té un trencament al bíceps de la cama dreta, una lesió muscular que és un, suposa un contratemps pels de Hansi Flick. El Barça, per cert, sabrà demà al migdia, ho seguireu aquí a Catalunya Ràdio, a partir de les 12 del matí, el seu rival als vuitens de final de la Champions, el PSG o el Newcastle. I també en clau blaugrana, respecte a les eleccions, heu pogut sentir l'entrevista que li fèiem a Xavier Vilajoana, un dels precandidats, i us hem explicat que Deco, el director esportiu del Barça, ha anat fins a la seu de Joan Laporta per donar-li la seva assignatura de suport. A més, l'hem pogut sentir en directe aquí al Tot Costa, parlant en qualitat de director esportiu, també explicant el per què li donava l'assignatura a l'expresident.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, el Víctor Rodríguez i l'Aleix Jové al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i, sobretot, gràcies a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà amb un Tot Costa ben farcit, amb l'anàlisi del sorteig de la Champions i la prèvia del Barça-Villarreal de dissabte. Fins aleshores, feu molta bondat. Hansi, li ha agradat el programa?
Oh, muy bien.
Buen trabajo.